De vegades tendim a associar literatura amb narració. Des que la humanitat explica contes a la vora del foc, som hereus irreductibles de l'hi havia una vegada. Però quan han de comparèixer protagonistes i secundaris, sovint hi romp el diàleg, potser la forma més despullada de relació entre dues o més veus. Avui volem homenatjar la conversa i el diàleg literari, en narrativa, però també en l'assaig i en el teatre, de Shakespeare a Richard Yates. Was he En parlarem amb el director Adrià Obert, que torna a l'escenari Brossa amb Els Pirates i El somni d'una nit d'estiu, amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I el Joan Lluís Lluís ens portarà un clàssic de la ciència-ficció que imagina un manuscrit català del segle X. Avui, en format polifònic, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare. And no women, you will wow.
I obrim avui saludant el director teatral Adrià Obert. Què tal?
Què tal?
Benvingut a Ciutat Maragda. Escolta'm, deixa'm abans de res felicitar-te pel Premi Catalunya de Teatre a la millor sala, pel Maldà.
Moltes gràcies.
Millor sala privada aquest 2018, una feinada des dels Pirates, que a més ara hi torneu al capdavant del somni de nit d'estiu. Torneu a l'escenari Brossa a partir del 3 d'octubre. Una comèdia que vau rebatejar, Adrià, en el seu moment, com a festa escènica, no? És a dir, Shakespeare com a festa. O la sí. El plantejament, si més no, que feu.
Sí, bàsicament era perquè realment El somni d'una nit d'estiu és una obra difícil de classificar en un gènere concret, no? Bàsicament perquè està fet de moltes capes. Explica o toca diferents temes i toca diferents gèneres. Aleshores, ens vam centrar més en el motiu pel qual va ser escrita aquesta obra, no? Probablement, diguem, segons els estudis que hi ha, no? Que seria aquesta festa, aquest casament on se li va encarregar a Shakespeare que escrivís algun text, no? I ell va presentar això, que no deixa de ser curiós, per un casament.
I que gràcies a aquell casament i gràcies a la música incidental de Mendelssohn, segurament Shakespeare ha acompanyat, sense saber-ho, moltíssima gent a casar-se, no?, amb la marxa nupcial.
Correcte, sí. Mendelssohn es va inspirar en aquesta obra i efectivament, no hi ha casament on no soni.
De fet, és que no hi ha festa sense música i és gairebé això una mena de mantra o de consigna que teniu sempre Els Pirates, no? És a dir, la música original que acompanyava Shakespeare, però també la música que incorporeu vosaltres, no?
Mm-hmm. Sí, de fet, nosaltres ens vam conèixer fent música i això ens ha acompanyat tota la vida. I això casa molt bé amb Shakespeare. Shakespeare escrivia sempre cançons dintre de les seves obres i nosaltres els hi posem música de nou, no? En aquest cas, una barreja de música entre Llorenç González i algunes coses manllevades, el Guillem Roma, per exemple. I sí, realment no entenem el teatre sense aquesta fusió, no?
I aquesta nit recullem de qui mig i porta'm el teu llit, que ballarem com si tot el que hem vist tingués algun sentit.
Escolta, avui volíem parlar també de l'art, de la conversa, del diàleg. Clar, si parlem del diàleg amb l'escriptura teatral, ja vindria a ser el 50%, si entenem que l'altre 50% és el monòleg i les didascàlies les deixem a part. No sé si hi ha equilibri en Shakespeare, famós, entre altres coses, també per grans monòlegs, no? De fet, hi ha grans antologies shakespearianes que són monòlegs, d'homes i de dones, no? Però vaja, en el cas de la comèdia sí que hi ha més accent en aquest diàleg esbojarrat a vegades, no?
Sí, de fet, de vegades el diàleg en Shakespeare esdevé una mena de duel, no?, de batalla. Això amb els somnis és molt evident, per exemple, en Els enamorats. Els enamorats, més enllà del que senten, no?, de si estan més o menys enamorats o més o menys obsessionats o el que sigui, moltes vegades el diàleg esdevé una lluita entre ells, no? Que a vegades guanya un o guanya un altre.
Per què creus que et parteixo per fer broma? Les bromes no se venen amb les llàgrimes. No veus com ploro quan et dic t'estimo?
Cada vegada mostres més astúcia.
Les paraules de raons són molt sinceres quan neixen amb el plor? Com és possible que això et sembli una broma?
Els juraments d'amor que em fas són d'èrnia. Ja no vols saber res. Però sospés el jurament que li has fet a ella amb el que em fas a mi i hauràs fet els dos, no pensen res de res.
Quan li jurava amor, no tenia senderi.
Ni crec que en tinguis ara, abandonant-la.
Demetri, estima Èrmia i no a tu.
Helena! Deessa! Divinitat perfecta!
Lluita, com ara sentíem, no? D'enginy esmolat, de jocs de paraules, d'això, d'esgrima verbal, no? Constant?
Correcte, sí, sí. És molt interessant de treballar això, no? Perquè de sobte afegeixes a la interpretació una capa més, no? No és només això que deia, no? No és només treballar les emocions dels personatges i cada una de les seves intencions, objectius, etc, sinó que també hi ha aquesta cosa més de joc, no? I el joc és importantíssim per entendre l'autor.
I aquest llibre sensacional que recomano sempre, d'en Jordi Balló i en Xavier Pérez, El món, un escenari, Shakespeare, el guionista invisible, que publica Anagrama, on, entre altres moltes coses, parlen dels diàlegs i la influència dels diàlegs shakespearians com a motor de l'escena, que arriba, ells inicien el capítol parlant de Friends i Big Bang Theory, no? I arriba fins a la idea de sitcom. Llavors, classifica l'ús del diàleg, diu, té tres aplicacions diferents a l'intercanvi oral, i ells parlen del diàleg que fa avançar l'acció, el diàleg que la retarda i el diàleg que en prescindeix i es converteix en una illa independent, no?, de l'acció. I si ens centrem en aquesta idea de diàleg com a avançament de l'acció, és molt divertit veure, i això m'imagino, Adrià, que en la comèdia i en el somni particularment també, veure com una discussió amorosa pot funcionar com a això, com a enginy que es mola l'enginy de l'altre, no?
Exactament. Sí, sí. De fet, és com si els personatges l'un a l'altre s'exigissin al màxim, no? L'un de l'altre, diguem. És a dir, això, de sobte et pots trobar un diàleg on que no té res a veure amb la llengua, en què s'està contínuament jugant amb els jocs de paraules, i això no ho pots obviar. És a dir, això funciona com a tema en si, no?, en aquell moment. És a dir, moltes vegades quan treballo Shakespeare ho jugo en aquest sentit, és a dir, els personatges estan jugant amb les paraules i ho fan a consciència, no? No és allò que els hi surti de natural, perquè normalment a nosaltres, és a dir, a la vida real no ens surten de natural aquestes frases, no? Aleshores, crec que és interessant jugar-hi en aquest sentit, no? Allò, m'ha agradat això de la tercera opció, diguem, aquesta de com una illa independent. De sobte, això, no?, dintre d'una discussió amorosa, això que deies tu mateix, aquesta discussió es pot convertir en una altra cosa, no? I això és molt... Això és una de les grandeses de Shakespeare.
Després ho veiem evolucionadament en el cinema, sobretot la que em van dir en el seu moment Screwball Comedy, no? Aquesta comèdia esbojarrada de, no sé, la Fiera de mi Niña, i aquests diàlegs entre Cary Grant i Catherine Hepburn i companyia, doncs efectivament juguen molt aquesta cosa shakespeariana, que a més anivella, com tantes vegades fa Shakespeare, a tothom, no? És a dir, el bufó, el rei, tothom pot tenir aquesta llengua esmolada, que si vols és un punt inversemblant, no? Però tothom és capaç d'articular això, un diàleg vivaç i enginyós.
Exacte, i això de fet a nivell de direcció, no?, quan t'has de plantejar com encarar-te aquest diàleg, que és una de les grans dificultats, perquè així com en el teatre més contemporani els personatges, és a dir, els dramaturgs es cuiden molt de diferenciar la parla dels diferents personatges per determinar-ne el caràcter, Shakespeare ho feia una mica al revés, és a dir, ell els unificava, no? Sí que és veritat que diferenciava molt sovint els que parlen en vers dels que parlen en prosa, però tot i així, no? Tot i així, tots juguen amb les paraules, tant la persona de classe social més baixa com els altres, no? I la dificultat és com d'això extreure'n el caràcter de cada un per diferenciar-los, no?
Aquesta és una de les dificultats, n'hi ha unes quantes, m'imagino, per exemple, traslladar no només la llengua i el context, sinó el joc de paraules, és a dir, l'anglès original. Vaig tenir l'ocasió de venir a un dels assajos al Somni una nit d'estiu, i l'Adrià Obert deia, Shakespeare ho escriu així, literalment, però nosaltres ho hem de jugar. És a dir, molt bé, el text bíblic de Shakespeare és el que és, això és la Bíblia, i a partir d'aquí treballem, però clar, hem d'adaptar-ho al públic que vindrà.
Clar, això té a veure exacte, té a veure amb la... amb el fet de portar clàssics a escena avui dia, no? Jo sóc partidari de no... De, normalment, quan agafo Shakespeare, a temporalitzar, no? Tendia a no especificar quin és el temps en què els personatges estan vivint, precisament per acostar-ho al públic d'ara i a la vegada per fer-ho viu. És a dir, és molt difícil... és molt difícil defensar segons quins aspectes morals o ideològics d'aquella època de Shakespeare actualment, no? I de fet pretenem fer tot el contrari nosaltres. Aleshores, és important saber donar-li la volta a certes coses que hi ha al text. I suposo que això que deia ahir, l'altre dia a l'assaig, no, anava en aquest sentit, no? És a dir, actualment no ens retem a mort, no? De sobte no li diem a una persona... Bé, no, ens trobem aquí al carrer i d'allò. Aleshores, és important jugar-hi a la inversa i no sempre és fàcil.
Vaig corrent cada matí per servir. No caminis tant, maleta. Adéu, mani, vaig de dret, esperit ximple.
Això no calia.
Servint-la bé, a reina.
Amb quins problemes, per exemple, us heu trobat en aquest sentit del somni de nit d'estiu, que si un hi pensa, no? Efectivament, tant les dues trames, tant la trama de les fades i del bosc, com la trama de tots els enamorats, totes les barreges que, entre altres coses, facilita i propicia l'entremaliat Puc, diguem-ne, a partir d'aquí, home, un ho pot llegir en clau d'això, de comèdia esbojarrada, inversemblant o no, però en tot cas, quins problemes morals, ara deies aquesta paraula que m'ha inquietat, pot generar una obra com aquesta?
Clar, hi ha un gran tema, per exemple, que és la visió de gènere. I a més és una cosa que ens obsessiona de ja fa uns anys, no? O, per exemple, els models de les parelles que planteja Shakespeare. Nosaltres un canvi important que hem fet és en un dels personatges l'hem convertit en dona. No només aquest, però un dels quatre enamorats, els enamorats entenem que eren una parella masculina femenina i una altra parella igual, masculina i femenina, i hem convertit un d'aquests mascles en dona, no?
Hermia Lisandra, no?
Lisandra, concretament. I això fa que realment, de sobte, rellegim tot el que planteja Shakespeare, a la vegada que ho juguem amb tota naturalitat, no? Que és l'interessant d'això. Puc, per exemple, sempre o generalment l'han representat homes. Nosaltres també l'hem transformat en dones, amb dona, amb la qual cosa... La veu una mica que ens porta per tota la història ja no és masculina, és femenina. Per tant, el punt de vista en general de l'espectacle també ha canviat.
I després tenim aquesta companyia que s'haja un Romeu i Julieta també bastant particular, no?
Sí, de fet, clar, l'original no és Romeu i Julieta, mm-hmm. Estan assajant Piramitisba, que és una història molt coneguda en aquell moment, però lamentablement, com tantes altres coses, gens coneguda actualment, no? Amb la qual cosa vam decidir fer una mica de meta Shakespeare, diguem, és a dir, de totes les referències que Shakespeare feia d'obres populars d'aquell moment les hem convertit en obres seves d'ell mateix, no? Per exemple, Romeu i Julieta, Ricard III també s'esmenta en algun moment. I això fa que també estiguem apropant... és a dir, tothom actualment coneix Romeu i Julieta, per tant, tothom sap o té la seva visió de com podria ser aquest espectacle, no? I aleshores la gràcia és veure com acaba resultant la proposta d'aquesta companyia.
Deies abans, canvis de gènere, a Romeu i Julieta també hi ha una certa discussió a propòsit de qui s'acaba quedant amb el rol del balcó, que és un personatge molt important de l'obra, no?
Sí, de fet això ho lliguem molt també amb els problemes que ens trobem actualment a les companyies joves. De fet, el que hem volgut fer amb convertint la companyia d'artesans original en una companyia jove de bolo, de fet, actual, és parlar dels nostres problemes, no? És a dir, hem volgut portar-ho una mica cap al una mica d'autoparòdia, tant d'una companyia com podria ser la nostra, com dels nostres amics, diguem, que fan teatre actualment, per intentar que parlar dels nostres problemes, no? I per això una mica ho hem portat cap aquí.
Aquest somni d'estiu a l'escenari Brossa i aquest 2018 també repreneu el que va ser, si no m'erro, el vostre primer Shakespeare, Nit de Reis.
Exactament, sí, això ha estat una mica casualitat, és a dir, ens ho han demanat com a encàrrec del Teatre Acadèmia, estem molt contents perquè realment va ser, Nit de Reis per nosaltres va ser un espectacle amb un abans i un des, que ens va marcar un abans i un després, primera perquè no havíem fet mai Shakespeare, i el vam descobrir com a companyia, diguem. I segona, perquè va ser potser el primer espectacle on treballàvem més profundament amb un text, no? I ens va ensenyar moltes coses. I tornar-ho a fer, que el Teatre Acadèmia ens hagi demanat de tornar-ho a fer, ens fa moltíssima il·lusió.
Comèdia també particular, si abans parles de problemes de gènere i d'ambigüitat.
Totalment, sí, sí. I de fet, en farem encara més adaptació del que vam fer la primera vegada, havent après certes coses durant aquest temps.
Qui diferencia, si abans, tornant a l'inici, no? Aquesta idea dels diàlegs i de la conversa, insisteixo, una comèdia força diferent, potser no tan esbojarrada o una mica més profunda o una mica més dramàtica, a vegades, Nit de Reis, del Somni d'estiu, com l'heu treballat?
Són obres completament diferents. Clar, així d'entrada, el Somni d'una nit d'estiu té tota aquesta part més onírica, més màgica, que Nit de Reis no té. Nit de Reis es vol acostar més cap a un realisme, i això fa que el tractament dels personatges sigui molt diferent, no? Els diàlegs de Somni, en general, tendeixen molt més cap a la poesia, cosa que a l'hora de muntar un espectacle s'ha d'anar molt de compte, no? Perquè el teatre no és poesia, no? El teatre és això, és diàleg, és un diàleg viu, i s'ha de vigilar de no caure en el recitar, no? En el recitar més buit o més... O el recitar pot ser ple, diguem, però a nivell d'emocions i d'objectius que són el que diferencia potser el teatre de la poesia, s'ha d'anar molt de compte a l'hora de treballar-ho. Això és molt més evident en el Somni que en Nit de Reis, no? Per tant, són maneres de treballar bastant diferents.
No t'ho posa pas fàcil, Shakespeare, perquè molts dels diàlegs són plens de poesia, les pots aïllar, no? I gairebé a vegades poden ser versos. Efectivament, m'imagino que un dels reptes dels quals parles és no caure fins i tot a una certa una musicalitat cansada, no?
Exacte, de fet el que sempre demano molt als actors, i per això treballem molt a consciència, és que tinguin molt clar què estan dient, més enllà de les paraules que utilitzen, no? És a dir, la poesia de vegades ens porta a cantar.
I això cantarella.
Clar, això és un perill i es veu sovint en teatre, no? I això sempre a mi és el que sempre m'ha fet distanciar, no? I és important que, això que et deia, no? Vull dir, els actors han de saber perfectament què diuen a cada moment, més enllà de les paraules que estan utilitzant, més enllà de la musicalitat, no? I no caure en la musicalitat, precisament. I això és molt complicat.
L'altre dia recordava, potser perquè és un dels moments que vaig veure més vegades, no? Aquell moment en què crec que Hèrmia li diu com el sol és fidel al dia aquell més lleial a mi, no?
Exactament.
En moments com aquests, que efectivament no formen part d'una conversa natural, però en canvi Shakespeare ho articula de manera que soni natural, són aquests moments que deies, no?, que s'acosten potser més a la poesia.
Exacte, un moment com aquest, concretament, és important que l'actriu sàpiga que no està dient exactament això literalment, és a dir, que ella té un altre pensament mentre diu això, no? I aquest pensament és el que ha de veure el públic, per veure que aquestes paraules que li surten són per expressar determinades emocions que ens fan avançar, que ens fan fer seguir la història.
més enllà, Adrià, dels diàlegs i de la posada en escena i tot plegat, és com a plantejament teatral, Shakespeare ha estat el dramaturg que t'ha donat més problemes i més satisfaccions? Ho dic perquè, per exemple, a vegades ens hem trobat per parlar de Joan Brossa, del qual en saps un niu, i també has treballat força i que té una proposta escènica totalment diferent, no?
Jo crec que a nivell de direcció el que més difícil és Joan Brossa. Joan Brossa dona molt poques pistes i, per tant, hi ha d'haver una dosi d'imaginació per part de direcció, i no només de direcció, de tot l'equip, és a dir, fins i tot d'això, és a dir, qualsevol membre de l'equip, escenògraf, persona de vestuari, ha d'afegir una gran part, una gran dosi d'imaginació més enllà del text, no? Amb Shakespeare és diferent perquè Shakespeare, per molta poesia que hi hagi en els seus textos, l'acció sempre preval, no? I és més fàcil deduir-ne el que vol dir. Tot i així, per mi és apassionant treballar-lo. És a dir, una de les fases del procés que m'agraden més és estudiar, no? I cada vegada tinc menys temps, és veritat, però m'encanta seure tardes senceres a llegir-me i rellegir-me les escenes per veure què realment vol dir o com actua cada un dels personatges per aconseguir el que vol o això, el significat i els temes de l'autor, no? Això s'ha de fer amb Shakespeare, s'ha de fer amb Brossa i fins i tot s'ha de fer amb qualsevol autor d'ara, no? És a dir, aquesta fase prèvia és important per saber després tu què vols explicar i cap on vols anar.
I és interessant, m'imagino també, no caure o no tancar-se amb aquest què vol dir, no? No només perquè a vegades parlem d'això, d'un text del 1603, sinó perquè, com és sabut, Shakespeare treballava en companyia, en una companyia teatral, i anaven també canviant coses sobre la marxa, no? És a dir, anaven adaptant-se, és a dir, el text és un punt de partida, m'imagino, però no un punt d'arribada.
Correcte, de fet, nosaltres adaptem bastant el Shakespeare a qui som nosaltres, no? Prova d'això és Nit de Reis, ho vam fer d'una manera fa 5 anys. Ara que ho tornarem a fer, hi ha nous actors, hi ha un equip diferent, fins i tot canvien el sexe d'alguns personatges, amb la qual cosa això m'ha fet replantejar la dramatúrgia que vaig fer en aquell moment, no? És a dir, crec que és important que dramaturgs i directors o equip en general treballin junts per sempre adaptar el text en un allò que som capaços de fer un equip concret, no? En aquest cas l'autor no és viu, però sí que és veritat que és molt evident que ell treballava per un equip concret, no? I és fàcil adaptar les obres a les seves obres en aquest sentit, perquè ell donava, és això que dius, no? És un punt de partida i això està molt clar en els seus textos.
I convé tampoc no solemnitzar determinats textos i fins i tot títols, perquè pensava abans que Nit de Reis té molt poc a veure amb la Nit de Reis, no? És gaire accidental, Twelfth Night.
Totalment, sí. De fet, Nit de Reis es diu Nit de Reis o el que vulgueu, és a dir...
Tria el títol,
tria la teva aventura, no? O fins i tot hi ha diferents versions, no? Els diferents folios de Shakespeare que es contradiuen l'un a l'altre, no? Amb la qual cosa també fa pensar que probablement s'hagués muntat aquell espectacle de diferents maneres en el seu moment, no? Estudiar això i veure cap on ho pots portar actualment, per mi és una de les coses més apassionants, no?
Adrià, abans d'acabar, deies abans que una de les funcions que ha tingut i que té també aquest somni d'una nit d'estiu, no? I parlàvem de Romeu i Julieta, i la companyia metateatralment que l'interpreta o que l'estudia, és parlar dels problemes d'una companyia, dels reptes i de l'actualitat d'una companyia teatral i de gent jove i que esteu treballant-hi. A més, en un moment de discussió sobre el teatre i sobre cap on ha d'anar el teatre català i quins són els problemes, quins són els reptes, què diries que és el més important com a director experimentat?
Depèn d'en quin aspecte ens fixem. Ara, el primer que m'ha vingut al cap, curiosament, més enllà de pressupostos i coses que és el que responc normalment, és més una qüestió humana, no? Potser pot sonar una mica naïf, però crec que és un bon moment per aprofundir en l'empatia a l'hora de treballar i potser en l'alegria, no? Cada vegada ens n'oblidem força. És a dir, quan fas teatre es treballa amb el material més delicat, no? Que és l'humà, és a dir, tant si és amb companyia com si són companyies formades en aquell moment, es toquen durant els assajos punts molt dèbils de cadascú, s'arriba molt sovint a llocs molt profuns de cadascú, i és important el respecte, no? És important treballar a gust, i crec que si això ho anem estenent i es pot arribar a generalitzar, crec que guanyarem moltíssimes coses en un futur. Crec que ara mateix és el que destacaria més.
Alegria, empatia i respecte. Ens ho podem tatuar, totes les companyies teatrals i totes les sales teatrals d'aquest país. Adrià Aubert, moltíssimes gràcies per la conversa, sobre la conversa i sobre Shakespeare. Que vagi molt bé aquest somni de nit d'estiu. Recordem-ho, escenari Brossa a partir del 3 d'octubre, durant fins al...
Sí, estarem un mes a l'escenari Brossa i després estarem de gira durant el novembre, a força poblacions.
Girant amb Puc i companyia i amb els Pirates, i a partir del desembre també reprenent aquesta Nit de Reis, aquesta comèdia per un tropo shakespeariana. Gràcies, Adrià, fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Sigh no more, ladies. Sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on shore. To one thing constant never. Then sigh not so, but let them go, and be you blithe and bonny, converting all your sounds of woe into hay.
I després del Shakespeare dels Pirates, aquest somni d'una nit d'estiu, saludem un cop més el Borja Bagunyà, què tal?
Hola, com anem?
I l'Anna Vallbona, com estàs?
Hola, molt bé.
Aquí saludem avui des d'uns quants quilòmetres lluny, però en tot cas, consagrats aquesta tarda a la conversa, és igual la distància on sigui. La conversa i el diàleg que hem començat en òrbita teatral, i ara anem a la narrativa, assaig, aproximacions diverses. Borja, també aquesta idea de la conversa, perquè pensava l'altre dia, un tal Plató va triar els diàlegs també, no? Com a gènere i com a forma per estructurar el pensament. Per tant, això ve de lluny.
Ve de lluny i, a més, ve, ho situa al centre de tot el que puguem pensar com a cultura occidental, és a dir, cultura occidental difícilment ha monologat, sinó que sempre ha tendit a dialogar, no? D'un amb un mateix, d'un amb una altra persona. Vull dir que el diàleg en aquest sentit, i ara sortia, no? També en conversa, té aquest procés d'autocomprensió, no? Jo em comprenc perquè m'he d'explicar i també perquè l'altre no em deixa convèncer de que el que jo dic sempre és veritat, no? Que sempre hi ha una altra visió, que sempre hi ha un repel. Sí, sí, de Plató fins ara no hem fet altra cosa.
No hem fet altra cosa que dialogar, conversar, o com diu el títol d'aquest primer llibre que avui portem de Linda Rosenkrantz, La Charla, un llibre que va editar Anagrama l'any passat, però que en realitat té 50 anys, de fet, és no? Un text del 68, molt experimental. Ella en diu novel·la reality, que és un gènere així també bastant, diria, nou, si no fos que té mig segle.
Sí, és un d'aquests experiments. La paraula sempre és lletja, no? Quan dius experiment, sembla que és alguna cosa que no ha acabat de funcionar, com deia Barros. Però sí que és una tentativa molt interessant, que a mi em feia pensar, tot i tenir 50 anys, en altres aspectes del que s'està fent ara, no? Pensar en Nausgaard o en aquests projectes de bolcatge, no? De gairebé crear un efecte transcriptiu en l'escriptura. Rosencrantz, als 68, es va passar tot un estiu, bàsicament, gravant els seus amics, literalment, eh? A més, imagineu-vos amb una gravadora bastant més aparatosa que les que podem tenir ara, que s'enduia a tot arreu, a la piscina, a la platja, mentre bevien, a cases, a tot arreu. I d'aquest exercici, una mica el que es plantejava era veure, tastar, si la realitat imita la novel·la o la novel·la imita la realitat. No? És a dir, què passa si jo transcric, doncs, un mes, o no sé quants dies, de converses amb els meus amics. I efectivament va treure, em sembla que són 1.500 pàgines de transcripció, que després va editar i em va treure aquesta novel·la.
I un munt de personatges que després acaba reduint a 3, en realitat, no? És
sí.
A dir, aquesta tríada d'en Vincent, la Marsha i l'Emily, que parlen de tot, de la cultura, art, literatura, Nova York, sexe,
principalment.
Per tot, aquest esperit seixantero. Com l'has vist en aquesta xarra de Rosencrantz llegida 50 anys més tard?
Home, doncs, justament a mi m'ha cridat molt l'atenció, a banda de la reincidència en certs temes molt, com dèieu, dels 60s i certes preocupacions, fa molta gràcia i gairebé semblaria una autocaricatura, si no fos per les pel·lícules de Woody Allen, doncs tot el tema de la psicoanàlisi que parlen constantment de les sessions de psicoanàlisi a les quals van i també tenen converses en què no deixen de psicoanalitzar-se en cap moment, vull dir, dinant ni sopant ni i a la platja o a les festes es psicoanalitzen constantment, no? I també m'ha cridat bastant l'atenció aquesta idea que és el que deia el Borja abans, que fins i tot en un llibre com aquest que condensa l'univers de tres amics, intel·lectuals, una actriu, un artista, i hi ha molt aquesta idea de un diàleg que es complementa entre ells, no? És a dir, tenen unes converses en què no deixen de crear pensament, de crear memòria i records, i per tant s'expliquen un munt d'històries d'infantesa que els han marcat, i després constantment és com si es burxessin i es busquessin les contradiccions, no? I és potser aquest esperit en certa manera creatiu que té la conversa, que aquest esperit de poder crear contradicció en els altres i en un mateix, que el llibre resulta interessant i que a més et fa pensar en moltes converses desbocades que puguis haver tingut a l'edat de 30 anys, que són la dels protagonistes, o abans o després, no? I per tant, sí que com a experiment et fa donar de molts mecanismes de la conversa, no? De com funciona la conversa.
És curiós perquè aquesta presència gaire obsessiva que diu l'Anna de la psicoanàlisi faria gairebé que fos inversemblant si no fos que, certament, no sé si és un signe apocal, té una presència inquietant, a vegades fins i tot, no?
Sí, em feia pensar en això que comentaves de Woody Allen, de què hauria passat si no haguéssim tingut tots aquests anys en els quals ja s'ha anat fent evident, o almenys s'ha anat solidificant aquest tòpic de que tota qualsevol nova iorquí de bé té el seu psicoanalista i que en parla amb tota la naturalitat del món, amb tots els seus amics que també tenen psicoanalistes, i que sembla que el món de la psicoanàlisi és una de les quotidianitats més banals gairebé que es pot trobar a Nova York. I jo em preguntava com seria llegir això als 60, és a dir, sense tots aquests anys, final dels 60, vaja, sense tots aquests anys de consolidació del tòpic, perquè sí que és veritat que una de les gràcies de l'experiment de Rosencrantz és que fa coses, us pot permetre fer coses amb els seus personatges, persones, que segurament en una ficció un escriptor se n'estaria. Aquest moment en el qual un personatge et pot començar a fer una parrafada sobre com s'entén a si mateix, quines són les especificitats de la seva neurosi, com amb el seu psicoanalista es presenta i es narra a si mateix com a personatge, no? Això em feia molta gràcia també per veure fins a quin punt tendim a pensar que la gent no és molt més autoconscient del que li passa i de qui és i de com s'explica del que és. És a dir, em cridava l'atenció com aquest tipus de diàleg en realitat contradiu ignora i celebratòriament moltes d'aquests pseudodogmes o pseudomantres de certs professors d'escriptura, no? Que diuen no permetrien mai que un personatge digués el que diuen molts dels personatges de Rosencrantz tota l'estona i sistemàticament. Cosa que creiem i que ens en passem també perquè ens diu que és una transcripció. Però si no, preguntava també com hauríem llegit això si fos estrictament una ficció clàssica.
Clar,
no?
també en aquest sentit, és a dir, jo crec que hi ha un doble joc, no? Perquè és a dir, tens la sensació de conversa desbocada i és molt probablement doncs, l'autora, perquè s'ha de parlar del final d'autora del llibre, es deu a les converses, als milers de converses que hi deuen haver hagut, però a més hi ha una acció de presentar això com a conversa, no? És a dir, hi ha una acció de condensar-ho i per tant d'alguna manera aquest fet que sigui desbocat també ha passat per un sedàs literari al capdavall, que és convertir-ho en un llibre, no? I això com artefacte, diguem, no deixa de ser curiós, perquè sí que en el fons, crec que és el que deies, Borja, no? que desafia una mica els límits, la contenció, no? Tota contenció que de vegades es demana, contenció ben entesa, que es demana a una obra literària, que tingui un punt d'equilibri, aquí tots aquests límits estan sobrepassats i és cert que hi ha moments en què certs personatges claven uns rotllos monumentals de, no sé, de sadomasoquisme, masturbació, de tots els de jocs que tenen, en què comencen a dir intel·lectuals i escriptors que els agraden. I és realment curiós perquè això, perquè diria que en general és una mena de llibre trepidant per aquest punt desbocat que té, que va acompanyat d'aquest com obrir una intimitat que en condicions normals no veuries, no? És a dir, sembla una mena d'intimitat que la veus justament perquè és una conversa amb una confiança de gairebé de que fa fàstic, o una confiança molt excessiva, no? I això permet doncs que els personatges s'arribin a explicar aquest munt de coses, i suposo que el fet de que sigui en un diàleg permet això, no? O ho reforça encara més.
I que de fet ens converteix d'alguna manera en una mena de lectors voyeur, no? Amb aquesta idea de més observar, gairebé espiar la conversa de tres dilatants que van, això que dius, Anna, no? De traient allà gaire com un name dropping tot de noms i de moments que hi ha un punt d'impertinència a vegades, no? Que...
Sí, i amb això que dius del voyeurisme, a mi em feia pensar una mica en tota aquesta voluntat de la novel·la clàssica anglesa del 18, que una mica, en un moment en què els individus comencen a retirar-se cap a la seva privacitat i cap a la seva intimitat, clar, entren els novel·listes i ens ofereixen una via d'entrada en aquestes intimitats que ara ja no formen part de la vida pública, no? Clar, totes aquestes novel·les epistolars, totes aquestes novel·les dietarístiques, no?, que simulaven doncs tots aquests petits personatges, no?, les Pameles de Torn i les Molflanders, etc., no?, però que simulaven doncs totes aquestes interioritats a les quals ja no teníem accés. I una miqueta amb Rosencrantz em semblava que des d'aquesta idea de l'experiment de la transcripció aconseguia actualitzar aquesta tradició. És a dir, realment tens la sensació, no sé què us ha passat o com ho heu vist, però tens la sensació d'estar amb aquests tres personatges a tot arreu, a més no fan altra cosa que parlar, se'n van a la platja i parlen, se'n van a casa i parlen, estan fent les maletes i parlen. Tens la sensació de realment estar amb ells com un quart espectador allà, dret o assegut o tostant, no?, allò torrant-te, i sentint aquesta mena de conversa inacabable, no? I en aquest sentit, aquest efecte d'intimitat em semblava absolutament meravellós, no? De tenir la sensació de que quedaves, no sé si us passava, però tens ganes d'intervenir en la conversa, però no.
Sí, de vegades fins i tot els ordenaries, és a dir, els hi ordenaries la conversa i li diries a algú que callés d'una vegada i que parlés l'altra, no? Perquè no sé també si us ho ha semblat, però els rols dels tres personatges són com marcats. Hi ha algun moment en què el personatge homosexual, el Vincent, sembla que fa molt de director d'orquestra de la conversa, no? I que la fa anar molt al seu redós o com sigui, i hi ha moments que diries, li diries quatre coses a aquest paio perquè les altres dos personatges, dues dones, doncs tinguessin un altre paper, no? Però sí que és cert que et situen una mena de posició que això, que tens sensació que, ostres, t'estan explicant aquelles coses que s'expliquen a les 4 de la matinada amb dues copes de més.
Aquesta cosa, el director d'orquestra, el Vincent, hi ha un moment que fins i tot ell, jugant-hi, diu, si us passa com a Jules Egim, no?, per citar un altre clàssic del Triangle, que esteu enamorades de mi i tot això, quan en realitat la seva vida amorosa i sentimental i sexual és molt més complexa, no?
Sí, el Vincent té un punt de potser és el que més clarament les maltracta en el sentit de desafiar-les, no?, de constantment les desafia i fa grans afirmacions així salomòniques. Vull dir que jo crec que també és una conversa que té molt d'això de burxar-se i de posar-se contra les cordes, i això sovint també va acompanyat d'una mena d'agudesa bastant divertida de com es contesten les coses, que té gràcia.
Sí, a mi hi havia una cosa molt bonica de, del llibre que tenia, per mi almenys, ha tingut a veure amb afegir o incorporar una peça més a aquesta tradició de la neurosi o dels personatges neuròtics. Sí. Clar, normalment, i això també és curiós, no? Els neuròtics o bé són tractats còmicament o gairebé tràgicament, no? És allò, des d'Esbebo fins a Foster Wallace, per dir alguna cosa, no? Sempre hi ha aquesta negociació entre lo còmic i lo tràgic, no? I en aquest cas, em va fer molta gràcia descobrir el text de Rosencrantz, i jo el vaig trobar en l'edició d'anglesa que van fer fa un parell d'anys de la New York Review of Books, però em va fer molta gràcia descobrir també aquesta, diguem-ne, afegitó, que ja no són personatges ni molt estrambòtics ni molt torturats, sinó que instal·la aquesta mena de neurosi en l'època. Són, això que dèiem, no? Gent que viu bé, no diria jet set, però sí pròpiament elit de Nova York, escenificant constantment aquesta neurosi amb tots els seus matisos, no? I això em semblava que hi havia alguna cosa a tendre, potser perquè la neurosi ja no és tant el nostre signe d'època, això ja no ho sé, però sí hi havia alguna cosa a tendre en veure tots aquests neuròtics fent d'aquesta neurosi una novel·la, no? I a més fer-ho col·lectivament, que això és el que em semblava bonic, no? És una neurosi dialogada, normalment era, no?, interior, patida, monologada, i aquí no, aquí la celebren, la comenten, la burxen, i això em sembla també molt, molt curiós.
Neurosi compartida, no? Abans citava també el referent de Woody Allen per tornar. I aquí em fa molta gràcia, en l'edició almenys d'Anagrama, la comparen o la situen per posar-hi un paral·lel d'actualitat amb una sèrie que es diu Girls, no? I el tractament m'imagino que fa de tot plegat. No sé si, jo no és una sèrie que no he vist, Diana, no sé, Anna Borges, si...
Jo l'he vista. Clar, a mi em va fer una mica de ràbia la presentació, perquè crec que no li fa falta en el llibre de la Rosencrantz, i a més crec que, tornant a insistir, se ho va fer fa 50 anys, i és absolutament moderna, és a dir, es pot llegir com si fossin gent d'avui en dia amb totes les separacions culturals, no? Però sí que primer, en un moment em va fer ràbia, sempre que comparen un llibre amb un llibre que m'agrada, amb algun producte així de tele, però en canvi sí que, no sé què us ha semblat, però sí que t'adonaves que tots els personatges i els tipus, o les certes tipologies, no sé, manhattaneres, per dir-ho d'alguna manera, hi són realment hereves, no? Les noies de Girls d'aquest món de la Rosencrantz. Això sí que hi és, hi ha la mateixa neurosi explicitada, hi ha aquesta manera de voluntat de compartir-ho tota l'estona, també hi ha el personatge, doncs, del Vincent de Torn, que sempre les està burxant a totes, no saps per què, però sempre l'individu, no?, el noi gay, és el que burxa a tothom i és el que és més intel·ligent de tots. Però sí que al final hi he acabat veient moltes connexions.
Home, ja, sí que és com una mena de tendència dels últims anys, no?, això també de dones que follen molt i s'ho expliquen molt, que follen molt. I aleshores en el llibre les dues dones es comporten així. Potser el que a mi m'ha sorprès és veure això, el que deies, que això ja es va inventar fa 50 anys, no? I que són fórmules que a dia d'avui funcionen i fan una gràcia, o la seva gràcia, suposo, però en el seu moment entens que una novel·la així havia de tenir un impacte important, perquè a més parlen de sexe, de la vida sexual que tenen, del sadomasoquisme, de les relacions, de com estableixen relacions amb els homes, de com i com les trenquen i com s'hi relacionen d'una manera absolutament oberta. Hi ha un moment que crec que és el Vincent que diu que ells són uns pioners que estan obrint via per altres, via per les següents generacions que vindran, no? I en certa manera és com si tinguessin una certa consciència de justament que estan trencant alguna cosa que no és tampoc gaire contracultural, però també juguen amb l'LSD i tot això, però sí que crec que hi ha l'evidència d'això, que estem fent una sacsejada, no?
Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Curiós, perquè aquest any, des del mes, fins i tot abans, el mes de maig, que anem commemorant el 50è aniversari de tantes revolucions i de tanta contracultura, t'adones que certament hi ha moltes coses que no han canviat tant, o que en tot cas hem rebut una herència que ara hem anat maquillant i desmaquillant, i vés a saber quina cara fa, no?
Maquillant, desmaquillant i desactivant, perquè ara amb això que deia l'Anna i amb això que dius de les herències, hi havia una cosa que tornava una altra vegada, ara que rellegia la xarxa per venir aquí, hi havia una cosa que m'incomodava no de la xarxa, sinó de certes maneres, diguem-ne, quotidianes i diria contemporànies, de novel·les fins i tot diria recents, en les quals comportaments o actituds o gestos com els dels personatges de la Rosencrantz, que aquí es presenten, i es presenten fins i tot celebratòriament, analíticament, com vulgueu, ara, certes novel·les que acabo de llegir fa relativament poc, introdueixen gestos similars però llavors els excusen. És a dir, els tornen una cosa patològica, els expliquen perquè, bueno, aquest noi estava fora de si, o era un estrany, o es fotia drogues, o no sé quantos. Llavors em va sorprendre molt rellegir la xarxa, no per la xarxa només, sinó perquè em sembla que posava en evidència una mena de conservadorisme contemporani que ens posa en evidència a nosaltres. És a dir, aquests mateixos personatges que aquí se celebren, es plantegen com a pioners, riuen, es burxen, i passen un estiu més o menys normal, i que a més són individus perfectament funcionals, aquests mateixos personatges en una novel·la d'avui sembla que certs autors els hagin de justificar. No, és que ell és ovella negra. Aquí no són ovelles negres, aquí són simplement individus dels 60, doncs, bueno, més o menys perduts o més o menys trobats. Ara no, ara sembla que avui, si hem de parlar d'això, li hem d'imputar alguna mena d'excusa, no? No. Els hem de normalitzar, sí, una miqueta, no sé si m'explico.
Sí, home, fa gràcia que diguis això, individus perfectament funcionals, perquè, bueno, el concepte m'ha fet gràcia, però a més...
Bueno, vull dir, treballen i tenen les seves galeries i fan les seves...
Sí, no, però ho dic perquè abans que anomenaves la neurosi, crec que justament, potser ara passem... davant de tot això a l'època d'haver-ho d'etiquetar tot, no? És a dir, aquests personatges dels 60, com són retratats com a mínim a la xarxa, que són retratats per com parlen, no? Que aquesta és la gràcia, doncs són personatges que si alguna cosa tenen és una voluntat i una consciència d'intentar alliberar-se de moltes coses, una certa consciència d'arrossegar un pes que es fa evident amb cada cop que pouen amb la psicoanàlisi, però és cert que hi ha que tot el text respira moltíssima llibertat, no? I segons com, a mi m'has fet pensar també en altres potser novel·les recents en què es pugui parlar, doncs, de sexe amb alegria i de manera celebratòria, i potser ens hauríem de preguntar si aquestes certes, no sé, armadures repressives, doncs en realitat no s'han desactivat gaire amb les suposades revolucions.
La correcció política s'està carregant la literatura actual. Seria una manera també de veure.
Sí. Ostres, sí, a més, no sé què us ha semblat. A mi una de les coses que m'ha encantat del llibre també, o que em va encantar en el seu moment, era la manera com l'època entra. No són tres personatges, també pels que no ho heu llegit, que per fer-vos la idea, no? És a dir, no són tres personatges que una autora s'inventa per representar una època, sinó són tres personatges d'època que tracten i refereixen aquesta època amb tota la normalitat del món, no? Llavors és un llibre molt... A mi em va semblar molt bonic per veure com és impossible que una època no entri en un discurs, no? En una manera de parlar, en una referència, en un acudit, en una normalitat. Cosa que després sembla, almenys, infinitament difícil a l'hora de recrear-ho ficcionalment, no? Per això em sembla que l'experiment no era just dir un experiment només, perquè era un experiment, en el meu sentit, o al meu parer, absolutament reeixit. Per tant, ja és una novel·la, no?, aquest salt que fem. Però em sembla una manera absolutament hàbil també de veure com l'època és la manera de parlar, no? Com es diu.
Una bona fotografia del moment, dels personatges, d'un determinat tipus de personatges. No tothom, imagino que passava els estius a East Hampton i parlant d'aquestes coses i compartint aquests referents artístics, no? Però certament és una fotografia interessant i, a més, amb intenció estilística, és a dir, malgrat que és una transcripció, però no és una transcripció de qualsevol cosa, no? No és una performance a l'atzar.
No, clar, és una... Aquí és potser la cosa és interessant, no? I és una transcripció amb una intervenció de l'autora que al capdavall ha seleccionat, ha retallat, ha condensat. I, per tant, jo suposo que aquesta és una de les gràcies de l'experiment, per dir-ho així, perquè es presenta com una conversa que ens en passem com que ha anat exactament així i no podia anar d'una altra manera, perquè, a més, el desordre de la conversa és evident, perquè a més hi ha idees que queden penjades i tot això, i ara parlen del sopar, i ara parlen de l'última sessió de psicoanàlisi o de l'última sessió de sadomasoquisme o el que sigui, però ja entenc que hi ha una intervenció de l'autora perquè hi hagi aquesta sensació de conversa real, no? I això és interessant perquè et fa pensar al final fins a quin punt moltes, és a dir, la conversa s'acosta tant i tant a la literatura, no?
Mm-hmm.
van lligadíssimes, com avui estem explicant aquí a Ciutat Maragda, la conversa, el diàleg i la literatura, també amb altres títols que hem portat avui. Jo volia només de passar a recordar o recomanar dues novel·les, perquè hi he pensat llegint la charla de Julian Barnes, dues novel·les que van perfectament lligades. Una és de l'any 90, comença una mica antiga, es diu Hablando de l'Assunto, la va traduir, la va publicar Anagrama, crec que encara no és en català, i és una novel·la feta també a través d'un triangle, és a dir, no hi ha narració, són monòlegs encadenats o diàlegs, són tres personatges, recupera aquesta idea, aquest lloc comú clàssic del triangle amorós, no? L'Stuart, l'Oliver i la Gillian, tots dos enamorats de la mateixa dona, tot i que només un d'ells s'hi casa, i a partir d'aquí la novel·la, Hablando de l'Assunto, són aquests monòlegs, aquests diàlegs entre els tres, és una recreació un cop més d'una relació a la qual no hi trobes a faltar la narració. I la gràcia de Julian Barnes és que 10 anys més tard, l'any 2000, va recuperar aquells tres personatges per fer una novel·la que es va dir Amor, etc., que aquesta sí que es va traduir a Empúries, que recuperava en l'instant el que havia deixat els personatges les seves vides i tornava doncs, a refer la peripècia de tots tres. Insisteixo, sempre sense el concurs de la narració, només a través del diàleg. Això té un cert mèrit, no fer servir, perquè és molt útil, la narració i centrar-ho tot en els diàlegs. Han de ser molt, molt bons, els diàlegs, eh?
Sí, completament. A mi amb això, ara que comentaves aquestes novel·les que recolzen només en diàleg, jo aquí portava no tant una novel·la com un autor, que és William Gaddis, que és aquest postmodern nord-americà dels primers, allò, 50 i després hi ha 60, etc. És un dels més desconeguts. Ara Sexto Piso fa temps que s'ha dedicat a traduir-lo tot al castellà, és una d'aquestes bèsties mastodòntiques de les quals després surten molt entre cometes, però vull dir, amb les quals dialoguen Pynchon, Cooper i tota la primera generació de postmoderns, fins a Foster Wallace, no? I Franzen i tal. I William Gaddis, que és aquest gran desconegut, té un parell de novel·les que són gairebé, aquí sí que hi ha algun petit apunt de narració o de narrador, que són gairebé totes escrites o recolzades o estructurades a partir d'un diàleg. La que és potser més accessible és Gótico Carpintero, en la qual hi ha aquest contrapunt de narrador, i la que és més monumental i mastodòntica és JR, que també pels avisats que sapeu no us fiqueu, que són, si no recordo malament, 700 o 800 pàgines, gairebé totes dialogades. Diria que fins i tot totes. Clar, en aquest sentit és fascinant una miqueta pensant-ho també en relació a Rosencrantz, no? És a dir, el diàleg, que és tècnicament realment molt difícil de resoldre, alhora és un espai de permeabilitat, no? És a dir, tant en Gótico Carpintero com en JR entra tot. Per això aquestes novel·les cada cop li creixien més a Gaddis, no? Perquè en el moment en què et poses a parlar d'alguna cosa, entra tot, entren teories paranoiques, política, història, òbviament sexualitat, històries diverses de personatges, la vida més microscòpica dels Estats Units, aquests més gòtics, més profuns, més religiosament, diguem-ne, encallats, fins a la perspectiva més àmplia d'una història centenària dels Estats Units. Com a proposta novel·lesca sempre m'ha semblat fascinant aquest gest que tenen molts escriptors, o alguns escriptors, de sostreure's el 90% de les seves eines i quedar-se amb una.
No? Sí, és una tria.
El diàleg. Sí. Diu, aguantaré tot des d'aquí. Clar, Rosencrantz ho plantejava com a experiment. En el cas de Gaddis ja és una proposta poètica. I, a més, tenim la sort, que Sexto Piso està fent aquest acte més aviat insensat de publicar un autor difícil, llarg, obscur i poc conegut. És a dir, que aprofiteu per donar-li un cop d'ull. Això no vol dir que no sigui un autor fenomenal, que ho és, i absolutament magistral, però sí que és un autor d'aquests més aviat difícils.
William Gaddis, si diu el Borges, ens ho creiem.
Si teniu ganes de treballar una miqueta, realment el llibre ho recompensa.
Molt bé. Anna, on t'ha portat a tu?
Doncs jo he triat El vida de Manolo, del Josep Pla, justament perquè em sembla que és un llibre que engega de la conversa, és a dir, i entens que engega de llargues hores de conversa amb l'escultor Manolo Hugué. És una conversa que en el llibre no apareix com a tal, però sí que apareixen les dues veus, és a dir, apareix la veu de Manolo Hugué explicant-se ell mateix i explicant, per tant, la seva vida i les seves facècies, les seves aventures i els seus girs de llengua, que això també penso que és molt interessant. Quan la conversa ocupa aquest primer pla, el personatge es defineix, no?, per com parla i pels girs que té, i Manolo Hugué en té moltíssims. I després també apareix Pla preguntant-li, fent-li preguntes clau i apuntant les coses que en aquest cas l'altre es deixa de dir. Crec que és un llibre que vibrant, que és precís, que és vitalista i que a mi em sembla una autèntica festa, en el sentit que és un dels llibres que permet una entrada per la porta gran a l'univers de Josep Pla. I a més a més és vaja, és molt interessant veure com tens l'absoluta impressió d'estar coneguent realment com era i com parlava Manolo Huguer, gràcies, entens, a les converses que, o moltes converses que hi va tenir Pla, no? Vull dir que és un llibre que respira molta oralitat i una manera de dir i un deix que acaba fent més interessant, més enllà fins i tot de la figura pròpiament de l'escultor.
No, amb això que comentaves de Pla, una de les coses que sorprèn de Pla i que és absolutament meravellosa és aquesta capacitat d'escoltar. Ara parlem molt de parlar i de l'art de conversa, que ara comentaré una cosa, però sí que recordo una de les coses que deia el Han, aquest autor que es va posar, aquest filòsof que s'ha posat una miqueta de moda en els últims anys. Però una de les qüestions que m'havia interessat que observava és justament l'art d'escoltar, no? Que és absolutament dissociable també de l'art de la conversa. No només, diguem-ne, neuròtics verborràgics que van explicant la seva història, sinó que allà hi ha d'haver algú que escolti. I en aquest cas la figura de Pla és absolutament meravellosa.
No, i sovint jo crec que l'escoltar ha de tenir un... sobretot si es vol fer una biografia, però en molts altres casos ha de tenir un punt d'aquest donar joc, d'aquesta admiració, no? És a dir, en la conversa de vegades s'obliden que les preguntes són importants o aquests apuntar certes coses, aquests girs, no? Una mica a la xarra jo crec que el Vincent fa bastant aquest paper, després en altres moments s'extralimita massa i diries calla ja, Vincent, però acaba fent aquest paper com de donar joc, no? I ostres, penso, potser també pel fet de ser periodista, però de vegades quantes coses acabem sabent per una pregunta que potser no era res més que un afegitó final a una conversa que semblava que havia de morir allà mateix o de ser una conversa d'ascensor i acaba sent tota una altra cosa, no? I aquest apunt, saber apuntar, penso que és molt, molt interessant en l'art de la conversa, si hem de dir-ho així, i en l'art d'escoltar, i diria que Pla, doncs que és un enorme retratista, estic convençuda que a més a més era un enorme conversador i estic convençuda que això, que sabia fer tibar la corda amb en Manolo Huguer, no?
Borja, veig aquí un clàssic en el seu gènere, no sé si podem dir-ne així ja.
Sí, jo crec que ja s'ho mereix. Clar, jo pensant en l'art de la conversa, que després no hi hem entrat, però aquesta idea de si l'art de la conversa mor, viu, en quin és l'estat, ara que l'Anna deia això de la conversa que mor, no? Com es troba l'art de la conversa i com creieu que es troba? Però jo pensava també als llocs, és a dir, on conversem? Una de les coses de la xarxa que m'havia cridat l'atenció és el que deia abans, no? És a dir, no paren de parlar tot arreu, és una mena de conversa tot terreny. Però jo us portava la poètica del cafè de l'Antoni Martí Monterde, en la qual, durant també una bona colla de pàgines, diguem, es dedica a analitzar aquest espai, el que ell anomena un espai de la modernitat europea, de la modernitat literària europea, entenent que el cafè com a lloc, és un dels espais també en els quals es declina la conversa. Ell comença el llibre, arrenca el llibre amb una frase que em sembla, una idea em sembla magistral, que és que la nostra cultura, és a dir, que la modernitat és una civilització de la paraula i que, per tant, la cultura de la conversa li dona formes diverses, no?, en la seva història, en la seva evolució, aquesta cultura de la paraula. Em sembla molt important per dir, bé, a on parlem i com aquests espais també ens modifiquen les converses. Et permeten estar còmode i saber que tens hores per conversar, t'obligaràs a fer coses, t'obligaràs a escoltar d'una manera. Si, en canvi, estem sempre obligats a conversar al mig d'un passadís, amb presses, entre feines, aquí la conversa entra en crisi. I em semblava molt bonic, la poètica del cafè repassa tota la història del cafè com a espai, del cafè com a activitat, del cafè com a forma de lectura i el cafè com l'espai en el qual es fan possibles certes formes d'escriptura. No? Des d'aquí passa tota la modernitat europea, centroeuropea, us podeu imaginar que Zweig, i passa Josep Pla també, i passa Ramon de la Serna, i passen els cafès de Sandor Maray, és a dir, tota aquesta mena de narrativa europea que és impensable sense les hores de conversa, sense les hores d'individus que s'anaven sols a llegir, que s'anaven al cafè a llegir tots els diaris d'Europa, i que una mica convertien aquests espais quasi privats i quasi públics en un lloc de connexió, no diria mundial, però gairebé, no? Com a mínim internacional. Bé, el llibre és una meravella, va quedar finalista del Premi Anagrama d'Assaig, el teniu encara, Anagrama, I com deia el David, jo crec que sí que es mereix.
És un clàssic, categoria de clàssic. Només com a espai, efectivament, de complicitats intel·lectuals, no? I que em porta a la memòria també aquell altre assaig d'en Paco Villar, publicat per La Campana a la Ciutat dels Cafès, que resseguia també no només la història de la beguda, sinó sobretot dels espais a la Barcelona de finals del 18 i del bona part del 19 i totes les vicissituds que tenien lloc en un espai emblemàtic i que avui en dia potser en queden alguns, no? És a dir, encara podem anar a algun lloc on no et diguin que a les 7 no pots seure perquè ja estan preparant sopars per turistes. Crec que de tant en tant algun... Teníem la Punyalada, ens va tancar, teníem tants llocs, els Quatre Gats reconvertit, però són espais emblemàtics que també tenen a veure amb això, amb punt de trobada, més aviat, no?
Sí, no, defensar els cafès és defensar una possibilitat per Europa, és a dir, quina mena d'artistes s'hi troben, quina manera conversen, coses que puguin passar allà que ja no poden passar enlloc més. Però em sembla que també era interessant introduir la qüestió de l'espai de la conversa.
Exacte. Anna, des del teu cafè, què més tens per aquí?
Mira, algú que jo crec que em va prendre molt de cafè i d'altres coses i que va sovintejar molts cafès i justament crec que se diu el perfil que explicava en Borja, no? I jo volia parlar dels 60 anys d'anar pel món d'en Xammar. Per què? Perquè és un llibre que són les memòries dictades, fruit d'unes converses amb Josep Badia i Moret. Si en Borja deia ara una mica l'espai en què es dona la conversa, hi ha un espai temporal que és l'espai de quan algú s'ha fet gran. En Xammar, a principis dels 70, ja és un vell xaruc, per dir-ho així, i ha de tornar a l'ametlla, s'ha trencat el fèmur, i aleshores en Josep Badia i Moret, perdó, no sé què he dit abans, Josep Badia i Moret, que és un cronista i un historiador de l'ametlla, del Vallès, el va veure i li proposa de parlar totes les tardes del món que tinguin per endavant perquè en Xammar li expliqui doncs, les aventures, aquests 60 anys d'anar pel món, que són exactament així, la seva vida rocambolesca, de periodista, de traductor, i aleshores podem imaginar això amb les llargues tardes de conversa a la masia on vivia en Xammar, a Can Feliu, on crec que s'evidencia una cosa que també lliga molt amb aquesta oralitat que avui ens transporta, no? que és aquesta capacitat de relatar, aquesta capacitat oral. En Xammar la tenia molt probablement també, primer perquè era un home d'una altra època, i nosaltres amb la mà de soroll que portem al cap és molt possible que no tinguem ni la memòria ni la capacitat de relatar d'aquesta gent que ens han precedit. I jo en aquests casos sempre penso en la meva àvia Amàlia i la capacitat d'explicar, una senyora nascuda l'any 21, d'explicar històries que sempre havia sentit a explicar a casa seva, d'escriure llocs on mai havia estat, però senzillament els coneixia perquè els havien explicat, no? Aleshores, Xammar, en aquest llibre, que és un llibre que jo crec que s'ha de llegir, com hem llegit la Rosencrantz, doncs s'ha de llegir també com a literatura, i s'hauria de ser lectura més que obligada en molts llocs. En aquest llibre, Xammar demostra una capacitat espectacular de memòria, d'explicar tot allò que ha viscut, mil facècies, de perfilar personatges, també de carnissar-s'hi en alguns casos. I jo crec que lliga molt amb la seva feina de periodista, d'aquests periodistes que en aquella època feien les notícies dictant-les, no? I aleshores hem d'intuir que aquí també hi ha una feina d'en Josep Badia i Moret d'arreglar aquestes converses, de donar-los, si es vol, un cert estil, però intuïm bastant que en Xammar era un gran conversador i que parlava bastant com escrivia, si hem d'entendre que aquest llibre al capdavall el va escriure, no? És un llibre que és molt interessant perquè retrata una època, perquè recull una memòria espectacular i perquè, a més, veiem de nou aquestes preguntes que de tant en tant va fent en Josep Badia per introduir temes, per encaminar-lo cap on més li interessa, no? Penso que és un llibre que és gruixut, però és un llibre amè, interessant, divertit, d'un senyor que és tot aventura i que recorre tota la història del segle XX i totes les guerres, no? I per tant, la veritat és que imaginar que a més aquest llibre surt d'aquelles converses, surt d'aquelles tardes, surt d'aquell home ja decrèpit, però que explica tot el que ha viscut i guarda alguns silencis que s'intueixen, doncs és realment interessant.
Que difícil pensava ara, Anna, que és trobar actualment la capacitat narrativa de l'oralitat que, per exemple, tenia, i ens has explicat la teva àvia, però també el que deia el Borja abans, no? La capacitat d'escoltar. En una època, i també hi ha llibres i assajos publicats al respecte recentment, una època que segresta l'atenció per culpa de les xarxes, no? I que la fa cada cop més minsa i que fa que tot sigui molt més ràpid i que aquesta capacitat de, no només de concentració, sinó de l'escolta, no? Que efectivament és el 50% d'una conversa, sigui pràcticament una anècdota.
Sí, absolutament. Jo vull pensar que llibres com el de 60 anys d'anar pel món han de seguir sent possibles, és a dir, d'aquí 50 anys espero que hi hagi algú que vagi a veure passi les tardes amb algun gran intel·lectual, periodista, no ho sé, polític, el que sigui d'aquest país, que pugui explicar les seves facècies, no? I no resumir-les amb un fil de tuits, posem per cas. Però fa cert vertigen pensar-ho, perquè a més, ara tot això sempre de vegades en parlem com si parléssim dels altres, no? però tot això ens afecta a tots nosaltres en el fons i en com ens relacionem. I jo quan deia això de l'àvia és un cas claríssim, però i l'explico molt ràpidament, però la meva àvia, recordo que la primera vegada que vaig anar a un lloc de Vallès Oriental que són els Cingles de Bertí, un lloc molt bonic, uns ancestres, uns avantpassats seus, els seus avis, havien viscut per allà dalt, un lloc una mica on Cristó va perdre l'Espardenya. I aleshores jo vaig anar d'excursió, vaig fer moltes fotos i després els hi vaig ensenyar. I era ella que m'estava ensenyant en realitat què era allò, perquè ella em va començar a dir, sí, la rectoria és aquí i allà, i dic, home, àvia, però com ho sabeu això? Que ja heu estat? No hi he estat pas, m'ho va explicar la meva mare. I aleshores ella explicava amb una precisió de la qual jo era incapaç aquell lloc i aquell un paratge molt, molt específic, no? Per tant, te n'adones que en certa manera s'ha perdut una baula, s'ha perdut una baula de precisió i de capacitat d'escoltar, doncs, probablement.
Sí, jo amb això ara tenia una última referència, perquè estic pensant en la història de l'art de la conversa, no? Si pogués ser possible aquesta història. Hem començat amb Plató i jo portava una baula contemporània, però sí que és més entristidora amb això que esteu dient. Potser és un pèl més pessimista, però em sembla interessant posar-la en relació amb tota aquesta constel·lació de conversadors, que és una novel·la de Tao Lin, aquest escriptor, no ho sé, perennament adolescent, i Adalí, allò que diuen, icona de l'alt lit que diuen en Estats Units, això és igual. Però és un individu que va publicar una novel·la que es titula Richard Yates, que va publicar el FDCAI ara farà, no sé, quants anys ja? 7 o 8 anys. I on, essencialment, tenim dos personatges, són dos adolescents, que parlen per un d'aquests xats, si no recordo malament, un xat de Gmail. I clar, em semblava exactament l'antítesi del cafè o l'antítesi d'aquesta capacitat que comentava l'Anna a través de Xamà o de Josep Pla, no? És aquesta capacitat d'escoltar, a més, escoltar narracions llargues d'individus que s'autoexpliquen, que a més expliquen històries que segurament són el producte d'anys i anys d'estar conversant sobre aquests temes i donant-los forma i cisellant i perfilant, de tal manera que això, als 60 anys, quan s'autoexpliquen ja tenen un relat construït, elaborat, precisat i tastat. Clar, aquest relat és imbatible. Clar, em semblava que el contrast amb la novel·la de Tao Lin, que és un d'aquests grans narradors del, diguem-ne, dic gran en el sentit de que s'hi posa de cap, grans narradors del tedi existencial, diguem-ne, contemporani dels adolescents o postadolescents cínics de la nostra època, no? Ara m'he passat una mica, però perquè entengueu l'exageració del que fa Tao Lin. No, però sí que llavors tenim 200 pàgines en el qual aquests dos adolescents van parlant per aquest xat en una conversa moltes vegades desgavellada, en el qual parlen però cap d'ells s'escolta, no es creu gairebé res, quan es creuen de maneres molt, molt anàrquiques, la novel·la del qual acabava resultant una mena de tractat sobre el tedi que era tan exitós que era profundament avorrit. De fet, algun d'aquests crítics més aviat conservadors dels Estats Units s'encaixava dient, home, si realment els seus personatges que parlen de suïcidar-se tota l'estona, però tampoc ho fan, realment tenen ganes de suïcidar-se, el lector, al cap de les 50 pàgines, també ho entendrà perfectament, no? És tan avorrida. Però em semblava, donant-li la volta, intentant-li buscar una cosa bona, que sí que em sembla que la novel·la és un bon exemple d'on es pot trobar també cert art de la conversa, no? És a dir, no com art, sinó com a degradació d'aquest art. És a dir, també pels mitjans que esteu dient, també per aquesta incapacitat que hem o d'aquestes capacitats que hem anat perdent en el qual sembla que en lloc de conversar tenim espais virtuals en els quals cadascú de nosaltres va llançant llenguatge, no? Clar, dir-ne d'això conversa em sembla que també era un dels temes de la novel·la, no? Aquests personatges conversen o no conversen. En fi, si us fiqueu amb Taulín, sapigueu que és un tractat sobre l'avorriment que potser sí costa massa.
Exacte,
però en canvi...
és tedi, forma i fons, no?
Sí, és arriscat en aquest
cas,
sentit.
No?
Sí,
jo pensava ara també molt més lluny i per tirar uns anys, uns segles enrere, que certament aquest art, que avui parlem de la conversa, van arribar a sofisticar-lo, sobretot el XVII francès, una certa aristocràcia, i que una historiadora tan respectada com Benedetta Craveri, experta en el XVII francès, sobretot, doncs va analitzar un llibre interessantíssim, 700 pàgines gairebé, que es diu precisament La cultura de la conversació, que va publicar Ciruela fa uns quants anys, de com al París aristocràtic previ a la Revolució, la dona es va dedicar precisament a això, a l'esgrima verbal, no? A l'art de la conversa. Evidentment, estem parlant d'una certa aristocràcia, i on la dona tenia aquest poder de substituir l'espasa per això, per l'esgrima verbal, rebent fins i tot en alguns casos. Ella parla de la marquesa de Rambouillet, que rebia asseguda i estirada al seu llit, no? I aleshores aquí la gràcia de tot plegat, a més a través de les cartes, de com també van sofisticar l'art epistolar, la gràcia de tot plegat era els assumptes, perquè la política i la religió estaven vetades, de tal manera que la casuística amorosa era el gran tema central d'aquest art de la conversa que analitza, en tot cas, al llarg de moltes pàgines Benedetta Craveri. I La cultura de la conversació per recuperar un art que en aquella època sí, no hi havia Twitter, era molt més a l'abast, no? I m'imagino que també la capacitat d'escolta de la gent també era molt més àmplia. Escolteu, doncs, a través de la conversa també hem arribat a aquest final d'avui del programa. Borja Bagunyà, Anna Vallbona, gràcies per escoltar, per participar, per conversar i per convertir el diàleg en una de les belles arts, també en aquest segle XXI.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé, fins a la pròxima.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I en aquest punt rebem, com sempre, el Joan Lluís. Lluís, què tal?
Hola.
Com estàs?
Estem bé.
Que avui m'acaba de passar un llibre amb una coberta sensacional i un títol
sí.
Prometedor, perquè sobretot em fa preguntar-me d'entrada la relació amb Catalunya, que sempre hi ha aquest lligam que ens portes. Robert Silverberg, mestre de la ciència-ficció, el
sí.
Llibre de les calaveres. No?
El llibre de les calaveres, A Book of Skulls.
Exacte.
Sí, sí.
Com hem d'entrar en aquest llibre? Bé, ciència-ficció... pura o potser terror o potser...
No, té a veure més aviat amb una mena de fantasia. Silverberg era un autor de ciència-ficció, molt bastant, no de, potser de la primera categoria, però molt conegut, als Estats Units, encara és viu, però feia coses una mica que desviaven en ciència-ficció i en aquesta novel·la és el cas, que potser és la més coneguda de les seves novel·les. Per tant, és una història que es passa íntegrament als Estats Units, entre la costa est i l'Arizona. La relació amb Catalunya a priori no existeix, excepte que sí que existeix i molt forta, perquè es troba que és la història de quatre amics estudiants i un d'aquests amics que estudia les llengües romàniques. Un dia, en un magatzem de la universitat, coses que passen, en magatzems d'universitats hi vas i trobes coses, descobreix un manuscrit del segle X, posats a fer, en català, escrit en català, que ja en si seria una troballa molt important, però, a més, aquest manuscrit és un manual d'instruccions per aconseguir la immortalitat.
Ah, home.
Veus? Una cosa fàcil,
bé,
en català.
Celebro que els catalans a l'època
sí,
ja estiguessin
sí.
Interessats a esdevenir immortals.
Sí, sí. És una mica complicadet, evidentment. Vull dir, hi ha condicions. És dir, això s'explica ràpidament. És un manuscrit de 12 pàgines, que ja és enorme per l'època també, en què diuen que els candidats han de ser 4, han d'aconseguir anar a trobar els monjos, que són immortals, i per tant se suposa catalans, també, ja que hi sem. I la condició és que n'hi haurà dos quatre que seran immortals. Els altres dos, un haurà de ser assassinat pels seus companys i l'altre s'haurà de suïcidar.
Dos màrtirs.
Això. Per tant, clar, la cosa és els quatre que hi van, què passarà? Com enfrontaran aquest repte?
No expliquem aquesta part, perquè hi ha molta gent que, malgrat ser un autor conegut i premiat, i així, segurament molta gent no hi haurà entrat. No? Per tant, segle X, és un...
Sí, segle X, que de fet el convertiria en el text català més antic, que està bé, vull dir, és una cosa que en si mateix seria impressionant. Suposo que Silverberg no era especialista de llengua catalana, de fet no hi ha res en català en el llibre, tot és en anglès, els textos són en un anglès pretesament medieval, quan cita els textos catalans diu un català molt llatinitzat, això evidentment. Però clar, el fet de poder ser el text en català més antic és divertit, seria més antic que les homilies d'Organyà, bastant més. De fet, és poc conegut que les homilies d'Organyà no són el text en català més antic. Això
I mira que s'ha repetit durant anys, fins i tot en institucions acadèmiques, sí, i ha entrat a pregunta d'examen, no?
Sí, però s'han anat trobant coses. Les homilies d'Organyà són de finals del XII, s'han trobat textos de l'XI, del segle XI, són textos curtets. Se suposa que el més antic trobat fins ara és un jurament de fidelitat, de la Terreta. La Terreta és una subcomarca entre la Ribagorça i el Pallars Jussà, doncs el cavall entre Catalunya i la Franja, en què un tal Radulf Oriol jura fidelitat a Ramon IV de Pallars Jussà. I, per tant, és el text, és un català complicat d'entendre. Hi ha una frase molt bonica, de fet, el resum, la síntesi del jurament és, ho dic tal com surt escrit, Go fideles vos en de seré. Go fideles vos en de seré. I jo us en seré fidel d'aquest jurament. Seria molt bonic que tots els col·laboradors d'aquest programa diguessin David Guzmán, go fideles vos en de seré. No? Només un cop l'any.
M'ha robat el cor. Només de la forma, no? Aquesta efectivament és una delícia. I quan es va trobar aquest text? Quan es va...
El segle XX, els finals del segle XX, diria. I n'hi ha alguns altres, probablement una mica menys antics, que se n'han trobat tot al llarg del segle XX. De fet, encara se'n poden trobar, perquè no s'ha escorcollat tot, no s'ha datat tot, i per tant tot és possible. Però en tot cas, del segle X, com el manual d'instruccions per aconseguir la immortalitat del cos, encara no s'ha descobert, malauradament.
Espera, Silverberg el va descobrir, això és una cosa que li hem d'agrair, no? I m'imagino la pobra gent d'Organyà el dia que van saber que hi havia textos previs.
Clar, és dur, eh? De fet, intenten mantenir, crec, aquest privilegi que s'entén.
Des d'aquí una salutació a Organyà, que ens l'estimem molt des de Ciutat Maragda. Joan Lluís, que vagi molt bé, gràcies per aquests cranis i sobretot per la immortalitat i per aquesta fórmula que m'ha quedat tatuada en el cervell per sempre. Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui també assistint a una conversa musicada entre dues veuasses, Ella Fitzgerald i Louis Jordan. Amb vosaltres, Dolors Joanola, a la producció, Rosa Silloé, a la consola, i qui us parla, David Guzmán. Ella, Louis, Baby, It's Cold Outside.
I really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you
so
drop in.
So very nice.
I'll hold your hand. Just like
my mother will start to worry.
Beautiful, what's your hurry?
And father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really I'd better scurry.
Beautiful, please don't
well,
hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to break
now.
The spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no,
if
sir.
I move in closer.
At least I'm gonna say that I tried.
That's the sense of hurting my pride.
I really can't stay.
Oh, baby, don't hold out, baby.
Ah, but it's cold outside. I simply must go.
But baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been
how lucky that you
so
dropped in.
So nice and warm.
Look out that window. at that star.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
gosh,
vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I got to get home.
But baby, you'd freeze out there.
Say, lend me a comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I thrill when you touch
but
my hand.
Don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you got pneumonia and
I really can't stay.
Get over that old doubt.
Ah, but it's cold outside.
Where could you be going when the wind is blowing and it's cold outside?
Baby, it's cold.